La nit més fosca. Un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.
Al nostre programa hem parlat ja de diversos assassins de gent gran, els coneguts com a matallaies, la majoria, curiosament, de l'estat espanyol. Però avui parlarem d'un matallaies de fora, concretament d'Austràlia. Parlarem de John Wayne, Glover, conegut com a The Granny Killer, que, òbviament, assassinava ancianes. Ho va fer a finals dels anys 90 del segle XX i l'afició a matar senyores grans li va venir de diversos traumes, entre ells una molt mala relació amb la seva pròpia mare i amb la seva sogra, amb les quals va haver de conviure uns anys. Se li compten fins a 6 víctimes mortals, tot i que va cometre tot tipus de delictes també. Per tant, les víctimes serien moltes més. Això sí, l'últim dels crims que va cometre segurament s'hagués pogut evitar. Avui coneixerem la seva història. Benvinguts a La nit més fosca.
La nit més fosca.
Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, La nit més fosca. Avui portem un altre d'aquests assassins que aquí potser són poc coneguts, però que, en fi, que al lloc d'on provenen són molt coneguts. Avui viatjarem una mica a cavall entre el Regne Unit i Austràlia, i acabarem de definir exactament a on, per parlar d'un senyor, anava a dir un bon home, però això poder no seria l'adjectiu ideal per un protagonista en la més fosca. Un senyor que es deia John Wayne, fins aquí podríem pensar que era John Wayne, però es coneixia com a John Wayne Glover, amb el sobrenom més conegut, amb el sobrenom de The Granny Killer. I aquest nom ens pot fer imaginar que aquest senyor era un assassí en sèrie que es va caracteritzar per assassinar a senyores grans, a iaies, durant un període bastant curt de temps, entre el 1989 i el 1990. Per parlar-nos del The Granny Killer, tenim, com sempre, el nostre historiador habitual, en Joan Plana, a qui saludem tot seguit. Bona, Joan.
Molt bona, Sergi.
Què tal, com estàs?
Doncs molt bé, molt bé, molt content avui, escolta, de tornar a La nit més fosca, de parlar d'un assassí en sèrie, un assassí de iaies que ja n'hem vist bastants, eh?
Sí, perquè això s'estila, això de matar iaies, eh? Cada lloc té el seu matar iaies oficial, no?
Sí, hi ha un perfil de matar iaies, i el d'avui pues, és un d'aquests. Que el d'avui, per cert, ja hem dit, no sé si ho hem dit, però són 6 assassinats, per tant no entraria, diguéssim, a cap rànquing de principi, eh? De
més, potser el rànquing categoria especial de matar iaies, poder sí que estaria entre els primers, no?
Havent-hi el matar iaies d'Olot, penso que supera tots els d'això. Però d'aquests 6 assassinats, jo el que he flipat més és amb l'últim assassinat, que ja en parlarem, però és per treure-li la placa a algun policia.
Carai, doncs, que això també ho tenim molt vist, que la nit més fosca. Policies que haguessin pogut frenar molt abans i que per la seva incompetència...
Però només policies anglosaxons, és a dir, a casa nostra reivindiquem que no tenim aquest tipus de policies.
No, això no passa.
Bé. De fet, vull recordar que el matallaies de Catalunya, saps qui el va detenir físicament?
És que n'hi ha diversos, de matallaies a Catalunya.
No, però el matallaies famós, el que va sortir a Crims.
És que hi ha una matallaies també, eh?
Sí, bueno, aquesta, de fet, volia dir aquesta.
Ah,
volia dir la matallaies, disculpa. Sí. Doncs la va detenir Josep Lluís Trapero.
Home.
In person, eh?
Sí, sí, sí. Home, que et detingui Josep Lluís Trapero sempre dona un punt de... que a mi m'ha detenint Trapero, poca broma, eh?
Sí, sí. De fet, hi havia aquell pla per detenir Puigdemont l'1 d'octubre, no?
És que no hi havia Trapero, què vols que facin? Si no hi havia Trapero...
Sí, sí, el pla era
Trapero. Ah, sí que hi era Trapero?
Clar, home.
Pues haver anat... Clar, en aquella senyora crec que la va detenir en un casino. Potser no va anar al lloc ideal per detenir... En fi, va, no ens desviem de tema, perquè avui hem de parlar d'un senyor, d'aquest, el The Granny Killer, que deu venir a significar l'assassí de iaies, i Joan, com sempre, suposo que explica una mica de context històric, o si més no, de la vida d'aquest senyor, dels inicis de la vida, i no sé, podem anar ficant xecs, suposo.
Vale, doncs, a veure, el primer que a mi m'ha sobtat és el nom. Tu mateix ho has dit, aquest senyor es diu John Wayne Glover. Vale? John Wayne és el nom, vale, d'un actor famós, d'acord, que segur que molta gent el coneix, de westerns i, diguéssim, típic de les pel·lícules de dissabte a la tarda d'abans de TV3. Això és el John, és el nom, I Wayne és el cognom d'aquest actor famós. I aquest senyor li van posar de nom John Wayne. És com si algú li posa el seu fill en honor a la nit més fosca, Xavi Gorro. Xavi Gorro de nom i Fernández de cognom, per dir alguna
cosa. Bueno, és que hi ha persones que es diuen Michael Jackson Pérez, per exemple.
Exacte.
Michael Jackson com a nom.
El que passa és que jo, clar, un dubte que he tingut quan he vist aquest cas, i que aviam, un moment, aquest senyor va néixer l'any 32. L'any 32, John Wayne ja era famós, perquè clar, John Wayne és d'antes, però és tan d'antes, doncs podria molt ben ser que sí que fos, perquè l'altra opció seria que fos una casualitat, no? Que Wayne fos el cognom de John Wayne, però també fos un nom que es posa, i aquesta gent li van posar John Wayne com qui li posa Josep Albert, no?
No pateixis, que això ho buscarà en Xavi Gorro.
Bueno, clar, les primeres pel·lícules d'en John Wayne són als anys 20.
Home.
Clar, no sé el nivell de fama que tenia l'any 32 i si havia arribat a creuar l'Atlàntic i arribar fins al Regne Unit, però...
Ja hi ha nenes de 6 anys que es diuen Daenerys, eh? Per tant...
És veritat.
Podria ser perfectament que... En fi, en 12 anys l'haguessin posat. No sé, ja dic que segur que el nostre expert cultural ens ho buscarà i veiem si ens troba alguna cosa al respecte o no. No ho sé. Tampoc no li posem tanta pressió, eh? Que ens està fent cara de buguent i ara em fas treballar extra.
Sí, no li agrada. Treballar ni molt menys extra.
No. Exacte. Bé, a part de la curiositat del nom, què més podem saber d'aquest senyor?
Bé, doncs aquest senyor va néixer a Wolverhampton, al Regne Unit, i aquí començaria amb el rotllo dels xecs, ¿vale? A veure, avui...
Bueno, el xecs no és un rotllo, per començar. El dels xecs mola.
Amb la història dels xecs. A veure. Bé, doncs començarem pels xecs de la infància. A veure, aquí en tenim un que sí que és un clàssic, que és el tema de que els pares van tenir una separació traumàtica. Llavors, el segon xec acostuma a ser maltractament infantil. En aquest cas, no hi ha pròpiament, que se sàpiga, almenys que hagi trobat jo, maltractament infantil en el sentit de que abusessin d'ell ni física ni sexualment, però sí que hi ha un trauma important d'infància amb uns problemes que va tenir amb la mare. Quin problema hi havia? Doncs sembla que la mare era una senyora que, quan va quedar soltera, va decidir, diguem-ne, fer ús de la seva llibertat sexual i tenia parelles sexuals diverses, ¿vale? Això que en principi doncs, està molt bé i és perfectament lliure de fer-ho. Es veu que això el seu fill ho gestionava des d'un punt de vista emocional especialment malament. Entre altres coses, perquè sembla ser que la seva mare portava nòvios a casa on practicaven relacions sexuals mentre el nen també estava per allà a casa i el nen, això de saber que la seva mare estava a l'habitació trincant-se a un altre tio, doncs li generava, en fi, una certa ansietat. I sembla que la mare també, no m'ha quedat clar si és que es feia fotos eròtiques per ella, per gust, per tenir-les o per el que sigui, o si es dedicava a fer de model de fotos eròtiques. Vale? Això no m'ha quedat clar, però en tot cas sembla ser que per casa seva també corrien en qualsevol dels escenaris fotos eròtiques de la seva mare, que això a ell també li generava doncs, com un cert trauma.
A mi el que em genera és curiositat de saber si això en comptes de la mare fos el pare, també li hagués generat trauma o no.
No sabrem, segurament però... no. Estem educats en una societat molt masclista, estimat.
Clar, és que aviam... però bé, no sabrem, però sí que em genera la pregunta, si més no. Bé, traumat el nano per això.
Sí, bé, llavors ara entraríem amb els d'adolescència, ¿vale? El primer que tindríem és la seva experiència militar, en aquest cas tenim un xec, és a dir, un nou assassí en sèrie que ha passat per l'exèrcit, sense voler estigmatitzar ni molt menys la gent que està a l'exèrcit.
No. Déu-nos-ho guard. Jo he dit diverses vegades que és una pura casualitat.
És una pura casualitat,
no,
però en tot cas...
Tampoc no serveix d'estudi aquí metòdic i científic.
No. En fi. Doncs en tot cas, aquest xec el confirmem. I, de fet, el segon xec també, perquè el segon xec acostuma a ser que els primers delictes els comets a l'adolescència, delictes més o menys menors, o en tot cas no tan greus com els que cometràs després, perquè comences a apuntar maneres. I en aquest cas també, és a dir, també va començar a cometre alguns delictes. Alguns delictes eren de robatori, però d'altres eren de petits... d'agressions sexuals menys greus de les que patiria després, o de les que cometria després, tocaments, insinuacions, robatoris de roba interior femenina, coses així. Aquests delictes són justament els que van fer que l'expulsessin de l'exèrcit britànic. I també això és el que va fer que decidís canviar d'aires, renovar-se una mica, va agafar un avió i se'n va anar ni més ni menys que a l'altra punta del món. És a dir, que si volia canviar d'aires ho va fer bé i molt bé, perquè se'n va anar fins a Austràlia, on per cert, en aquell país no va tenir problemes per entrar, malgrat, no sé si ho he intentat anar mai a Austràlia, però són molt selectius amb la gent que entra, amb els turistes mitja paciència, però sobretot amb la gent que ve per establir-s'hi, te demanen 1.000 papers, te demanen 1.000 antecedents, te demanen 1.000 coses per anar a viure a Austràlia, són molt estrictes amb el tema migratori, i em sorprèn que una persona que ja tenia els primers antecedents, diguéssim, de coses irregulars al seu país d'origen, em sorprèn realment que el deixessin entrar. Però el cas és...
Potser perquè era britànic, no?
Potser perquè era britànic i se'n refiaven, però el cas és que...
No tenien la mateixa reina?
Sí, tenen la mateixa
reina. Això sempre uneix molt.
Bueno, ara tenen el mateix rei, sí, sí.
Uneix molt.
Uneix molt, sí, sí.
Tenir el mateix rei, mira Castella i uneix.
Sí, home, i tant.
De fet, uneix molt a vegades.
Uneix molt. Però bé,
clar, i allà a Austràlia ell s'hi estableix, per això, per tant, no va de vacances, eh?
No, s'hi estableix. S'hi estableix per intentar una mica reformar-se, però no se'n surt massa bé, perquè torna a cometre els mateixos delictes que havia comès a Anglaterra, això de robar roba interior, tocaments, insinuacions, etc. Torna a cometre'ls. De fet, passa pel jutjat a Austràlia, rep una condemna menor, que és només de 2 anys de llibertat condicional, i passats aquests 2 anys doncs va fer les paus amb la justícia, però vaja, el cert és que la seva carrera no era especialment poc prometedora.
I per tant, a partir d'aquí, vida normal, Austràlia, busca feina, es va casar, tot normal.
Bueno, doncs, per sorprenent que pugui semblar, i segur que semblarà sorprenent i no és ironia, va ser exactament així. És a dir, després d'aquesta primera experiència, aquesta primera condemna lleu, d'alguna manera podríem dir que va doncs sentar el cap i va decidir fer això que deies tu. Va buscar feina, es va dedicar a ser comercial, es va casar amb una noia molt guapa, amb la qual va tenir fills, i fins i tot va integrar-se de tal manera a la seva nova comunitat que va doncs fer-se voluntari de diferents entitats i de diferents associacions, de tal manera que va arribar a ser una persona realment respectada en el conjunt de la seva comunitat. Per tant, tot i que la cosa semblava que anava molt malament, la veritat és que aquí, de cop i volta, ens vam redreçar.
I per tant, què fem avui parlant d'aquest senyor aquí?
Doncs bé, el problema és el que va passar després. I saps on va començar a torçar-se les coses?
Doncs no.
Quan aquest senyor li va tocar viure el que per molta gent segur que seria un gran malson. Li va tocar haver de viure amb la seva sogra.
Ah, home. Bueno, depèn, eh? Perquè, esclar, hi ha gent que les sogres molen.
Hi ha sogres i sogres. I, de fet, viure amb la sogra pot ser una experiència que, bueno, no sé, ja m'explicaràs.
Bueno, viure no ho sé, però t'hi pots portar bé.
Sí, en tot cas, no era el cas. De fet, aquest home amb la seva sogra sembla que s'hi portava especialment malament. De fet, sembla que aquesta dona, diguem-ne, el tractava especialment malament a ell. I ell, clar, doncs, com que era la sogra, què havia de fer, no? Doncs empassar-s'ho i tregar i seguir endavant i conviure amb la senyora, tot i que s'enganxaven molt sovint. Val a dir que ell era una persona que el major gran tenia bastanta mà. De fet, una de les entitats de les quals formava part en el seu poble era una entitat de voluntaris que cuidaven o que feien companyia o que ajudaven a gent gran que estava sola, eh? Programes per combatre la solitud no desitjada...
Ja hi són pel tros, és a dir, el senyor de Granny Killer en una associació d'ajuda a la gent gran.
Sí.
Bueno, ja, encara no és de Granny Killer, però clar, no sé si és primer l'ou o la gallina en aquest cas.
Pinta malament si saps el final, però bueno, en aquell moment era un senyor que, mira...
Voluntari més, no?
Clar, sí. Però podies dir, realment la seva sogra ha de ser una bruixa perquè aquest home amb la gent gran s'hi porta bé, no és un problema que no tingui, que no li agradi la gent gran. La gent gran li agrada, passa que, esclar, és aquesta senyora concreta que el deu treure de polleguera. Bueno,
no sé cap on anirà la història, però...
Doncs la cosa va empitjorar lo màxim que podríem empitjorar. Perquè quan el senyor ja estava desesperat amb la sogra i ja no sabia com sortir-se'n, de cop i de volta... Saps qui es presenta a casa seva?
El sogre.
No, el sogre també vivia amb ells, però el problema era la sogra.
Va, doncs aviam, un fill sorpresa...
No,
ho sé. Molt pitjor. Uf.
La mare.
Pitjor que la sogra. La mare d'ell.
La mare d'ell, la que portava senyors a casa i es feia fotos eròtiques, doncs...
Oi. Des del Regne Unit cap a Austràlia.
Des de Wolverhampton agafa l'avió fins al barri de Sydney on vivien... I tu?
Ui, aquí es poden obrir dos fronts, o poden passar dues coses, no? O que tu que et portes malament amb la mare i amb la sogra, viu junts, i elles es porten malament i explota una guerra, o que les dues, la mare i la sogra, es portin bé entre elles i se'n vagin a por ahí de, bueno, a disfrutar i te deixin tranquil. Bueno, no doncs, sé què devia passar
doncs,
aquí.
Doncs, va sortir tot malament perquè la mare i la sogra es van entendre la mare de bé entre elles, però el que van fer va ser una aliança en contra d'ell. En contra d'en John Wayne.
Aquesta opció també hi era, és veritat. Mare de Déu.
Clar, i això és terrible.
Clar, i ell no podia, diguem-ne, fugir a l'associació de cures a la gent gran per bueno...
Però jo no, que, no, li servia jo per... Que li, el que li recomanaria és que fugís d'aquella casa en general, diguéssim, que fes un avió i se'n tornés a Europa o alguna cosa així.
Bueno, ell no havia de fugir, vint de fugir les altres, no? Que la, ja, la mare se'n va colant allà.
Però les altres no feia puta pinta que haguessin de fugir,
ja,
eh?
Ja, ja. I doncs, clar, què va fer aquest senyor?
Doncs aquest senyor, com un campeón, va aguantar. Any rere any va aguantar tots aquells anys convivint amb dues dones que odiava profundament, amb les quals es portava malament, que la convivència era realment nefasta, que els hi tenia una ràbia de cuidado, però el tio va aguantar fins l'any 1989 que les dues senyores la van palmar.
Vale. Fins ara hem romantitzat el de Granny Killer.
Sí.
Però ara les dues senyores la van palmar al mateix temps?
Bueno, amb un any de diferència, un el 88, l'altre el 89... però tot sembla indicar que de mort natural, si és que estaves pensant malament.
Sí, estava pensant malament, més que res perquè, aviam, ara, The Granny Killer, ja hem dit que va matar senyores grans. Clar, m'acosta molt de creure que no aguantés la mare i la sogra i li donés per començar a matar iaies a partir d'aquí.
Bueno, doncs és extremadament curiós, però és així. És a dir,
o sigui, ara que ja no calia, ara s'hi posa?
Sí, el tema és, vale, més o menys, tal com ho van intentar interpretar els psiquiatres, perquè evidentment no és fàcil d'entendre. La cosa vindria a ser, ell desenvolupa com una ràbia cap a la seva mare i la seva sogra, que són dues dones que li fan la vida impossible, amb la seva mare ja tenia aquell trauma de quan era petit i tot, i desenvolupa molt d'odi i molta ràbia cap a elles, vale? Però esclar, són la seva mare i la seva sogra, s'ho ha d'empassar. I dins seu neix com un sentiment de venjança, en plan, algun dia, bruixa, em sentiràs. Què passa? Quan la mare i la sogra es moren, d'alguna manera tot aquest sentiment de venjança queda dins seu, no l'ha pogut descarregar. Llavors el que fa és descarregar-la en contra de terceres persones. És curiós, perquè lo lògic, bueno, lo lògic seria no matar ningú ni fer mal a ningú.
Exacte, sí.
Però lo esperable dins d'un programa d'assassins en sèrie és que comencés a matar-les en elles, però tot sembla indicar que no.
I com va començar això, doncs?
Bueno, les primeres actuacions van ser bastant pertorbadores, però no van arribar a l'assassinat. Ell, com ja hem dit, era una persona estimada, era comercial, per tant estava acostumat a anar per les cases, a parlar amb gent, també formava part de diverses entitats, alguna de les quals era de cuidar gent gran que estava sola, i per tant tenia una especial habilitat per colar-se, diguem-ho així, a les cases de la gent. Llavors, a més a més, tenia molt bona imatge, era vist com una persona de confiança, etc. Llavors, les primeres actuacions que fa són com una mena de... Bueno, una mena no, són uns abusos sexuals a dones grans de la comunitat que ell coneixia. ¿Vale? Són abusos que bàsicament el que fa és colar-se a casa seva i mirar de colar-se, vull dir, no, és a dir, entrar a casa seva, és a dir, fer que les dones el convideixin a entrar a casa seva, i un cop a dins, amb tota la confiança de la senyora, doncs mirar de forçar la situació per fer allò tan desagradable de forçar tocaments. ¿Vale? És a dir, no sé, abordar-la per un passadís estret, intentar acostar-te al mármol de la cuina quan ella està davant, coses així, situacions incòmodes amb el qual ell aprofitava per fer tocaments sobretot a la part del cul de les senyores.
De les senyores grans.
De les senyores grans, que evidentment es produïa aquella situació també enormement incòmoda en què elles percebien que la cosa no estava anant bé, diguem-ne, per tant estaven ostensiblement incòmodes, ostensiblement molestes, però tampoc s'acabaven d'acabar d'atrevir a dir res. Saps?
Ja.
I això va ser les primeres passes, diguem-ne, de la seva pertorbació.
Però no va quedar aquí això, perquè aviam, no. Ja és greu, però no sé si hi hauria un programa d'ànima fosca.
No, segurament no hi hauria un programa d'ànima fosca, però a partir d'aquí va decidir fer un pas més, vale? I va decidir que ja no tenia prou amb els tocaments, sinó que directament volia passar a agressions en tota regla. El que passa és que va decidir que per fer això era bo no fer-ho dins les dones de la seva pròpia comunitat que ell coneixia, sinó que va anar per diferents ciutats australianes o per diferents barris de Sydney mateix, i el que feia era abordar al carrer dones que estaven caminant soles. Vale? Llavors les abordava, en els primers casos el que feia era colpejar-les i robar-los el bolso, bàsicament. Vale? Normalment els feia un cop fort al cap que les deixava, si no inconscients, gairebé, agafava el bolso i sortia corrent. Vale? I va fer diverses agressions d'aquest tipus. Fins que un bon dia, unes setmanes després de començar aquesta espiral, va decidir anar un pas més enllà, va agafar una d'aquestes dones que estaven entrant al portal de casa seva, la va ficar dins el portal, i en aquest cas el que va fer va ser colpejar-la repetides vegades a la cara, fins que li va destrossar absolutament la cara, li va colpejar repetides vegades al pit fins que li va trencar les costelles, i efectivament doncs, la senyora, desgraciadament, va morir i es va convertir en la seva primera víctima mortal.
Però això no va ser per accident, diguem-ne. Bueno, clar,
és a dir, es va envalentonar.
Sí. però no tenia previst, simplement que va dir, hòstia, mira, m'estic disfrutant aquí, ho estic passant bé.
Sí, ja aquí som.
I a partir d'aquí suposo que va dir, ah, mira, calla, que poder això també m'hi podria dedicar, sí. No?
Sí, exacte. De fet, van alternant, eh? És curiós, perquè no, no a partir de que hi ha el primer assassinat, tota la resta de víctimes moren. A vegades només perpetra un robatori, també depenia bastant del lloc, és a dir, només assassinava quan ell podia agafar la dona i conduir-la cap a un lloc apartat, fos l'interior del seu cotxe, fos l'interior d'un portal, fos una part de darrere d'un edifici que ningú veiés, és a dir, si podia agafar-la i arraconar-la a algun lloc on ningú la veia, la matava. Si no, es limitava a colpejar-la, agafar la bossa i sortir corrents. Les dones que sobrevivien estaven tan atabalades i tan afectades, estem parlant de dones sempre d'avançada edat, de 80 i escaig anys, doncs estaven tan afectades i tenien tantes seqüeles que ni tan sols eren capaces de descriure exactament com era el seu agressor. Però en el seu penúltim assassinat, en el cinquè assassinat, en què ell va entrar a casa de la víctima quan la víctima estava entrant, la va empènyer cap a l'interior de la casa, la va matar i li va robar. En aquest cas hi va haver uns testimonis que van veure aquest home sortint de casa de la dona. Van utilitzar les dades que els havia donat de com era l'home físicament, també les dades del cotxe que havien pogut veure, i això els va portar a un nom, que era el nom del John Wayne Glover. I aquí és quan arriba una part interessant de la història.
Sí, perquè de moment has dit a la cinquena. Encara, sí. Segons has fet l'espoiler d'abans, encara m'ha matat una sisena. Si ja el tenien localitzat, sí. Què va fallar, sí. Aquí?
Bueno, doncs mira, va fallar...
Potser el policia que li haurien de treure la placa, no?
Sí, correcte. Aquí és abans? On entra el policia, que no sé qui era, però bueno, li haurien de treure, si en cas que encara està en actiu, que no ho crec, perquè ja fa molts anys. La cosa és que el John Glover, un veí el va veure. No obstant, el veí no podia assegurar amb tota certesa que aquell home havia sortit de casa de la senyora, sinó que l'havia vist caminant per l'escala de l'edifici, l'havia vist entrar al cotxe més o menys a una hora que podria ser, però la primera cagada de la policia és que no relacionen aquest assassinat amb la resta d'assassinats. Es pensen que és un assassinat, diguem-ne, a part. Per què? Perquè la resta d'assassinats, com hem dit, van tenir lloc a la via pública. I en aquest cas va tenir lloc a casa de la senyora. Vale? I per tant, no, això ha de ser una altra cosa. Ha d'anar diferent. I a més a més...
Els va despistar el canvi de modus operandi, per entendre.
Exacte. I a més a més, sí que tenim un nom i tenim una descripció, tenim un cotxe, però el testimoni no ens acaba de dir si va sortir de casa de la senyora. Per tant, podria ser que aquest home, el John Wayne Glover, fos senzillament un testimoni més. I per tant, el que van decidir fer va ser, en lloc d'anar a detenir-lo, trucar-lo i demanar-li, sisplau, que es presentés demà a comissaria per prestar declaració.
I tu diràs,
home, pues, potser ja això no seria la millor manera de procedir, no?
Clar, és que si tampoc no hi ha més...
Bueno. Clar, bueno, d'acord, no és tan greu, deixem-ho així, d'acord, no és tan greu.
Bueno, greu és, però no ho saben.
Però no ho saben, d'acord, fins aquí, vale. Quin és el problema? Que l'endemà, quan estan allà esperant que vingui el senyor John Wayne Glover a prestar declaració, no es presenta. Bueno, doncs van a casa seva i es troben a la seva dona molt afectada, molt plorant, molt feta pols. I diu, bueno, senyora, què ha passat? I la senyora els diu, és que el meu marit aquest matí s'ha intentat suïcidar.
Ai, ai.
Clar,
sí.
La policia se'n va a l'hospital a interessar-se per l'estat de salut del senyor John Wayne Glover i el metge els diu, mira, doncs efectivament, aquest senyor aquest matí s'ha intentat suïcidar. O ahir a la nit es va intentar suïcidar, no ho ha aconseguit, però va deixar una nota en què hi havia un retall de diari de la notícia de l'assassí de iaies i a darrere les paraules no més iaies, no més iaies.
Ai, aviam, un moment. És a dir, el tio s'havia intentat suïcidar de veritat, perquè fins aquí m'havia pensat que era un...
No, es va intentar suïcidar de veritat.
I tenia previst que trobessin el cadàver, perquè evidentment una persona que s'intenta suïcidar habitualment no vol aconseguir, i tenia previst que trobessin el retall de diari i lliguessin caps.
Sí.
Però sabem com es va intentar suïcidar?
En aquest moment no, perquè hi ha altres intents d'assassinat, però en aquest moment no sé com va intentar fer-ho.
Va.
Ai, hi ha altres intents de suïcidi, sí, ja explicarem després.
Va. Clar, i el metge els dona això a la policia i la policia diu, ep,
home,
aviam.
Clar. Dius, vale.
Ja l'hem vist sortir d'allà. A més, ara que l'hem citat, s'intenta suïcidar. A més, això és que no sigui aquest, no?
Clar. Bueno, la policia té bastant clar que és ell, vale? Però diuen, clar, diuen, a més el vam trucar ahir que vingués a declarar i clar, el tio va lligar caps i va dir, home, em truquen perquè hi vagi, vol dir que em sospiten de mi, doncs me suïcido, vale. D'acord. Doncs això, com es va traduir? Lo lògic seria amb una detenció. No, ara ja sí, ara ja sí. Abans, mira, vale, abans no és greu, però ara ja l'hem de detenir. Bueno, doncs la policia diu, escolta, com que, a veure, sí que sabem que és ell, però com que potser encara ens falten proves, farem una cosa. El deixarem anar com si res i el seguirem per a veure si l'enganxem amb les mans de la massa.
Bueno, clar, i a més, pobret, no se'ns torni a suïcidar, no?
Exacte.
Clar, no sentim molt pressionat, potser.
Bueno, doncs en lloc de detenir-lo, el deixen allà a l'hospital, se'n van i li posen seguiment, per veure si recapten més proves. Doncs aquí és on ve per mi el més greu de l'assumpte, que és que estan en aquest seguiment, és a dir, el tio surt de l'hospital i estan en aquest seguiment i segurament sense ni tan sols ser conscient que hi havia aquest seguiment, o és igual, encara que no fos ell conscient, el tio aconsegueix desfer-se de la policia que el seguia, es cola a casa d'una altra iaia i la mata.
Però a veure, aquí ja no és només el fet de que es ventili la policia, sinó el fet de que ell mateix s'ha intentat suïcidar, entenc que arrepentit, i escrivint només iaies, i al cap de 3 o 4 dies, pam?
Pam.
Però què falla aquí? Bueno, clar, què falla? Quina pregunta.
Falla tot.
Però, hòstia, això és molt fort, eh?
És molt
fort. Aquí tot... Clar, i en aquell moment no hi ha la policia, perquè l'han perdut.
Clar, llavors, ell se'n torna a casa seva, vale? I la policia veu que el tio entra a casa seva. I el que fa és demanar ja si llavors un ordre d'atenció. En aquest breu temps entre que detecten que tornen a casa seva i entren a detenir-lo, el tio s'havia intentat tornar a suïcidar. Que en aquest cas el que havia fet és ficar-se a la banyera, tragar-se pastilles i tallar-se les venes. Vull dir, un completo per intentar assegurar-ho. Però tampoc ho va aconseguir, perquè la policia va aconseguir detenir-lo encara en vida.
Llavors va haver-hi un judici o es va intentar tornar a suïcidar o com va anar això?
Bueno, intents de suïcidi n'hi han hagut diversos, però el cas és que efectivament hi va haver un suïcidi. Ell va demanar l'absolució per la via de l'enajenació mental, es va concloure que no, diguem-ne, i a partir d'aquí ja la defensa n'hi havia poca perquè les proves contra ell ja eren moltíssimes. Finalment va ser condemnat per 6 crims, 6 assassinats, més 9 delictes de diferent tipus d'agressions, i va ser condemnat doncs, a cadena perpètua allà a Austràlia, que va complir des del moment de la seva detenció, que és l'any 1990, fins a l'any 2005, 15 anys després, que no va sortir llibertat, sinó que finalment, després de diversos intents, va aconseguir suïcidar-se penjant-se a la seva cel·la.
Va, està clar que la prevenció de suïcidis no va funcionar, eh? El protocol de... O sigui, es va penjar de la cel·la i ja... I aquí s'acaba la història del...
I aquí s'acaba la història, sí, sí.
Déu-n'hi-do. Hi ha alguna cosa que vulguis afegir al respecte o...
Bueno, senzillament que si mai teniu pulsions de matar iaies no ho feu. Si mai teniu problemes
amb la vostra...
Ni iaies
ni ningú, eh?
Ni ningú. Si mai teniu problemes amb la vostra mare o amb la vostra sogra, mireu de solucionar-los. O si no, marxeu, saps? És a dir, deixeu tot i marxeu i ja està.
Marxeu
no,
a Austràlia.
No mateu a ningú, que és molt mala cosa.
Mireu
pel·lis de John Wayne, que és una cosa que un cop a l'any està bé fer-la. Més no, però un cop a l'any està bé.
Tu n'has vist moltes o què?
Déu-n'hi-do, perquè al meu avi li agradaven molt les pel·lis de l'Oest. I llavors ell es passava cap de setmana mirant aquestes pel·lis. I va haver una època, a més, que Intereconomia, vale? Alternaven les tertúlies d'extrema alternaven les tertúlies d'extrema dreta amb les pel·lícules de l'Oest. Llavors el meu avi mirava les dues coses.
Ostres. I al final ja creuava i veia tertúlies de l'Oest i pel·lícules d'extrema dreta,
no? Veies John Wayne i veies després un tertulià d'extrema dreta i al final tampoc hi havia tanta diferència, diguéssim.
Val. Bé, Joan, doncs gràcies. Ara és que ara, com es recupera aquest programa ara? Ara anem en aquella part final del programa on el nostre expert cultural ens vindrà a explicar quin llegat cultural ha deixat el cas d'avui, el nostre assassí d'avui i també en John Wayne, l'altre, el vaquero, en la cultura popular. I per tant, sense més preàmbuls, passem a saludar en Xavi Gorro. Bones, Xavi.
Hola, què tal? Molt bones.
Què tal? T'ha agradat el programa o què?
Molt, molt bé, molt bé. Jo només feia un comentari sobre el tema de pel·lícules de l'Oest, que hi ha, diguem, una lògica, o sigui, contra més gran et fas, més pel·lícules de l'Oest mires, i més t'agraden les pel·lícules de l'Oest. No sé per què.
Pots desenvolupar la idea?
No, no, hi ha una teoria que diu que com més gran et fas, més t'agraden les pel·lícules de l'Oest. No sé
per què. No hi ha motiu.
No hi ha motiu, però és cert.
Crec que no n'he vist mai cap, eh?
Jo tampoc fins l'any passat, em sembla.
Jo no
I vaig començar a mirar pel·lícules de John Wayne, pròpiament dit.
Que curiós. Bueno, és que poden...
No, perquè més, saps no? Què? No, hi ha molts de les pel·lícules. Sobretot a mi m'agraden molt les pel·lícules d'Spaghetti Western, aquelles pel·lícules de l'Oest, aquelles pel·lícules de l'Oest que semblaven ser americanes, però no ho eren, que en veritat estaven dirigides per directors italians que es ficaven pseudònims americans i que es gravaven allà al sud d'Espanya.
Ah, sí, sí. Sí.
Eren l'Spaghetti Western.
Per aquí a Alacant o per aquí hi ha com un... Bo, hi havia un set de gravació
sí, sí, sí.
Del que era un poblat de l'Oest. Jo vaig estar-hi de petit.
Sí.
Era bastant curiós. No sé si... Bueno, crec que encara ja no deu... No sé si hi és o
no
hi és.
Si algú
que ens escolti bueno, des d'aquesta zona sí. Ja ens ho farà saber. Si encara hi és o no hi és aquest poblat de l'Oest que, bueno, que en fi, era un set de gravació on s'havien rodat moltes pel·lícules. També,
bueno, pel·lícules de Clint Eastwood, fins i tot.
Sí, sí.
Per tant, hi ha pel·lícules de l'Oest que són bones, s'ha de dir.
Sí. No n'he vist, cap, almenys no cap conscientment o sencera.
Segurament sí.
Que aquells dissabtes a la tarda que en feien algunes, doncs bueno, augment fent zapping o tal, doncs te les trobes, no? És que, esclar, les pel·lícules de l'Oest sempre van acompanyades dels llibres aquells també de novel·les de l'Oest en llibre, amb aquelles portades tan d'això,
bueno,
que t'ho algun per casa.
Segurament que El bueno, el feo y el malo i tal, aquestes pel·lícules les has vist.
Bueno, no l'he vist i la que hauria de veure, i no hi ha manera de veure-la i l'hauria de veure, perquè tanta gent que m'ha comentat és aquella de La llamaven Trinidad, no?
Ja, per exemple, La llamaven Trinidad és una pel·lícula de l'Oest, exacte.
Clar, doncs tothom, hi ha gent molt graciosa, sí. Que diu, La llamaven Trinidad, i ai, que graciós, la primera vegada que em fan la broma. Sí. Doncs sí, doncs no l'he vist tampoc, però, en fi,
per cert, una...
no era això en tot cas, eh?
No, ja que heu parlat de John Wayne, que en parlarem més tard, ja que heu parlat de la seva trajectòria, seria aquest senyor molt de riure amb les pel·lícules que va fer i tal, però té grans pel·lícules de l'Oest, per exemple. El hombre que mató a Liberty Valance és considerada potser una de les millors pel·lícules del gènere, una pel·lícula dirigida per John Ford, i potser és una de les pel·lis això, més bones de l'Oest, que està dintre la temàtica de vaqueros, diguem, però que explica una història bastant xula. Per tant, jo recomano a tothom que la miri. Té un 8,3 a Film Affinity, espero que en Joan l'hagi vist.
Home... Doncs no ho sé, però un 8,3 és una bona
pel·li. És molt bona pel·li. És una pel·li antiga, és l'any 62, per tant, he d'entendre el cine d'una altra manera, però és molt bona pel·lícula.
Va, doncs, sí, insisteixo, eh? A l'any 62 dir-li pel·li antiga vol dir que molts dels nostres oients també són d'antics, no?
Bueno.
Però esclar, cuidado, pel·li antiga no, eh?
Bueno, l'any 62 sí o no, és antiga, no?
Home, bueno, pel·li...
No sé.
És igual, diguem-li antiga.
Sí.
Val. Suposo que comencem llegint comentaris,
no,
o què?
Començarem parlant de John Wayne. O sigui, seguirem parlant de John Wayne, perquè en aquest programa recordat que ja hem parlat de John Wayne.
Ah, sí?
Sí, vam parlar en concret d'un senyor que es deia John Wayne Gacy.
És veritat, és veritat.
Pallasso Pogo.
El pallasso... Llavors, això de John Wayne...
Et tornes xalat, et fica el nom de John Wayne i et tornes xalat.
Clar, però llavors aquesta gent es deia John Wayne per John Wayne, o és que John Wayne era un nom ja habitual abans i el propi John Wayne original es deia John Wayne perquè és un nom típic?
Clar, és que no sé, no
conec... Home, però s'ho hauries de saber, és la teva
feina.
No conec
l'heràldica, diguem així, si es diu així...
Americana.
Americana. No. Clar, en veritat John Wayne es deia Marion Robert Morrison, no es deia John Wayne.
Ah, és que tampoc es deia John Wayne.
No,
John Wayne.
Es deia Marion Robert, Marion Robert Morrison es deia.
Perquè tu et dius Xavi Gorro, no?
Sí, sí. I per cert, li deien el duque a John Wayne.
Ostres, doncs,
hi ha una cançó de Loquillo que l'Estribillo fa com el duque feo fuerte y formal, i el duque és John Wayne.
No entes per res del que has dit, però si aquest senyor d'avui es deia John Wayne per John Wayne i en John Wayne no es deia John Wayne,
ja.
És que, en fi, ja. Val, seguim parlant de John Wayne?
Si vols podem seguir parlant de John Wayne, perquè heu parlat de que quan aquest senyor es va fer famós i dir que
John Wayne estem parlant?
John Wayne, actor.
Val.
John Wayne, actor, es va fer famós a una pel·lícula de John Ford, precisament, que és La Diligencia. Per tant, i això és una pel·lícula dels anys 50. Per
ui,
tant,
antiga, també.
Sí, sí, sí. Per
La
tant,
Diligencia, podria ser qualsevol, eh?
Què vols dir?
Perquè totes tenen diligències.
Sí, però hi ha una pel·lícula que es diu concretament La Diligencia. Perdona, és una pel·lícula de l'any 40, del any 39, perdona. De l'any...
Ah, home.
I per tant, però clar, el nostre protagonista d'avui ja havia nascut, per tant, dir-se John Wayne per John Wayne ho dubto, perquè John Wayne ja havia fet pel·lícules, però diguem que no era protagonista, no era famós.
La primera va ser aquesta.
No, aquesta és la... Havia fet pel·lícules abans, aquesta és la seva primera pel·lícula com a protagonista, diguem.
La primera en la que es va fer famós.
Sí, aquí és el que va fer famós, que per cert, tot i és una molt bona pel·lícula, aquí no va guanyar cap premi, i John Wayne, poca broma, va estar nominat 3 vegades a l'Oscar i va guanyar un Oscar.
Ah,
per tant...
No sé quina cara feia en John Wayne, eh?
Sí, home, ara i tant. Sí, home, a més era un senyor que bevia whisky, borratxo, no?
I ah, dretes. Llavors sí, i tant.
Era a dretes, no, era així, va. Segurament era el senyor del rifle, aquestes merdes americanes.
D'aquests tipis, no?
Sí, típic americà. Sí.
Vale, si comentaris, sembla, doncs, o no?
Si, abans, per això anem a fer allò que m'haig inventat. Te'n recordes allò de cada país que anem, diem gent famosa?
Ah, sí. Sí. Ah, sí, és veritat. Doncs Austràlia... És que jo m'he d'anar adaptant a les novetats
del programa. Austràlia s'ha de dir que, primer de tot, Austràlia, en Jonat ja ho ha comentat, a mi em fa molta gràcia perquè és un país que això, per entrar-hi, necessita... és molt restrictiu. O sigui, no deixen entrar qualsevol. I de recordar que Austràlia era la presó d'Anglaterra. O sigui, quan Austràlia era una colònia anglesa, els anglesos enviaven el pitjor que tenien, ho enviaven a Austràlia. Per tant, podem dir que Austràlia en alguna... ara no, però en alguna època, diguem, que hi havia gent força complicada. I ara fa gràcia veure'ls, no?, com que van passar de ser, diguem, un continent presó.
Jo en conec 3, crec, només, almenys el cap 3 australians.
No, molts, sí. Quan te'l diré, molts.
Mira, jo te'n puc dir els meus 3. Mira, la Nicole Kidman.
Sí.
Tengui, molt bé.
Sí.
La Kylie Minogue.
Sí.
I no sé com es deia, però el tio dels caimans, que el va punxar un d'allò i el va matar, una...
Cocodrilo Dandí? No,
l'altre, aquell senyor que feia programes de cocodrilos, el caçador de cocodrilos, aquest era australiano, no?
Em sembla que no, però bueno.
Ai, ai, home, sí, devia ser australiano, perquè estava per allà amb cocodrilos, on vols que estigui amb cocodrilos?
No sé, podia estar a Florida, per exemple.
Amb cocodrilos?
Ah, sí, que era australiano, sí, l'Steve Robert Irwin, era de Melbourne.
Sí. I crec que així d'entrada no en ve cap més.
Una cosa d'aquestes...
Una manta, no?
La manta raia, diu. Sí,
sí.
Doncs hi ha gent que coneixes, com per exemple...
Un de cocodrils i t'acaba matant una manta raia.
Sí, és trist. Segurament coneixes un actor que es diu Hugh Jackman, una actriu que es diu Kate Blanchett, un altre que es diu Margot Robin, un grup que potser coneixes que es diu AC/DC,
sí.
Una cantant que es diu Sia.
Ah, és australiana, la Sia.
Sí. I en Nick Cave, també. Un nedador, que és l'Ian Torf, que va guanyar medalles d'or i aquestes històries.
Sí.
I un premi Nobel, que segurament no coneixes, jo tampoc el coneixia, que és Patrick White.
No, doncs,
aquesta gent són australians.
Fixa't que els premis Nobel, la gent que realment ha portat a la humanitat, no els coneixem.
No, però coneixem a aquest...
Bueno, que no sé de què va ser premi Nobel, tampoc.
De literatura.
Bueno,
anem als comentaris, si vols.
Va, sí.
Vale, comencem amb en Joan Gavaldà, que diuen que ens fa
el
una...
Els pets?
Sí, el cosí. És el cosí d'en Lluís, diu. Bona, sóc el cosí d'en Lluís.
Ah, val.
Això
el cosí d'en Lluís.
Sí, ho diu ell. Sí, ens sí. Diuen que ens ha fet un ampli i treballat, és a dir, comentari per demostrar que els 90 no són com tu dius. Vale? Diu...
Aviam. Poden ser més, però això no vol dir que no siguin com jo dic.
No, a veure, ell
i una mica més.
Diem que s'ho ha treballat, perquè diem, avui li dono tot el meu suport a en Xavi i discrepo d'en Sergi i d'en Joan. La dècada dels 90 va ser la millor època musical per la seva diversitat. I fa un llistat. Comencem, el grunge, liderats per Nirvana, Pearl Jam o Soundgarden. El Britpop, amb Oasis, Blur i Pulp. Hip Hop i Rap, amb Tupac Shakur, per qual hem fet un programa. Notorious B.I.G., Notorious Big, Nash i Wu-Tang Clan. Exacte, també he fet un programa aquest. El techno amb Underground Resistance i Jeff Mills. El House amb Daft Punk, Frankie Knuckles, aquest no sé qui és, i el Trans amb Paul Van Dyk. El pop seguien les superestrelles de com la Madonna, Michael Jackson, la Whitney Houston, que s'ha dit que eren tots dels 80, però que als 90, diguem, van augmentar la seva fama, i les boy bands, com els Backstreet Boys, els NSYNC o les Spice Girls. S'ha de dir que ahir estava mirant TikTok i em va sortir un vídeo dels NSYNC ara. I...
Que deuen estar, pobrets.
Clar, o sigui, tu saps, saps quan s'ajunten 5 separats? 5 homes separats i se'n van a un karaoke?
Sí.
Doncs és això. I que no s'enfadi cap home separat de 50 anys. Però quan... Avui es fa 5 homes que s'acaben de separar, entre 40 i pico 50 anys, diu, avui anem a rebentar-ho. Els NSYNC són això. Però bueno, que canten bé, eh?
Ara tinc curiositat per veure'ls.
Mira, els fa molt de riure. Vale, rock alternatiu, Radiohead, Rem, Smashing Pumpkins o Red Hot Chili Peppers. L'R&B, Mary J. Blige, Boyz II Men, Toni Braxton i Alaya. New Jack Swing, una barreja d'R&B i hip-hop, el va popularitzar, Teddy Riley i grups com Velvet, The Bow, no sé qui són. El nu metal, que jo aquí discreparia, diguem, el nu metal és de finals dels 90, però sí que ho va patar als 2000, com Korn, Limp Bizkit o Deftones. El metal industrial amb Nine Inch Nails o Marilyn Manson, el punk revival, li diria el punk, amb Green Day, The Offspring o Rancid, ska punk amb No Doubt i Real Big Fish, country amb Garth Brooks, Shania Twain o Alan Jackson, trip hop amb Massive Attack, Portishead o Tricky, i el post-rock amb bandes com Godspeed, Godspeed You, que no sé qui són, Black Emperor, Mogwai o Tortoise. Xavi, postdata, pots ampliar i deixar clar que els 90 van ser de puta mare. Però no els ampliaré jo, perquè en Rubén Rodríguez afegeix grups com The Cure, amb el disc Wish, que és del 92, o The Page Mode, amb Violator, de l'any 90, o Song of the Faith and Devotion, de l'any 93.
Jo vull deixar clar...
S'ha de dir que s'ho ha currat, eh? S'ho ha currat.
Sí, no, que està molt bé, que jo en cap moment no vaig dir el contrari, eh? Jo només vaig dir dels 90 que hi havia els xandalls horribles aquells de coloraines fosforitos i que les senyores anaven amb pentinats de laca Rocío Jurado. Només vaig dir això, i tot això jo no ho nego, que existís i que estigués bé, eh?
Però jo no veig a Kurt Cobain vestit amb laca i xandalls de...
Però no tothom, però que... Però...
Seria el teu barri, sí, però... aquí, al carrer aquest, la Gran Via, potser... aquesta, on vius.
Home, no, jo crec que és una cosa bastant extensa, no? Tots els nens ens vestien així. No sé, al Corte Inglés hi havia aquesta roba. Sí. No sé, poder
una cosa... Jo, quan que jugava a bàsquet, recordo a tenir els pantalons aquells de xandall, que no eren aquell que dius tu de yonqui, però que tenien botons al costat, i te'ls podies treure així, saps? Estiraves,
sí,
i els treies.
Sí, en plan Full Monty, no?
Exacte, en plan, uah, tio, ara mateix vaig a jugar als Lakers i vaig a salvar el partit. I estaves al pati, flipava on te vas. Però jo recordo tenir aquells pantalons, aquest xandall, sí, Champions.
Tots ho hem patit, això, crec.
I bons records, diguem. Saps? Sí. O sigui, et senties important, et senties, uau, sóc una estrella, ets un puto pringat.
Però podem senjar el tema 90, ja, eh?
Sí?
Ja queda prou clar. Després d'aquesta explicació magistral del cosí de Lluís.
Sí, sí. Rubén Rodríguez afegeix coses. Diu, primer de tot, diu, bones nois, primer de tot dir-vos que ja us esteu, ja esteu votats, o sigui, ens ha votat en els Premis Ivox, i avui hi ha tantes coses per compartir. Per una banda, en el nivell musical, em quedo amb l'època de l'any 85 al 94. Soc gran fan dels The Cure i els seus millors treballs són d'aquella època. Si parlem de Guns N' Roses o The Cult, passa el mateix. I crec que amb l'arribada de les Spice Girls tot se'n va anar a Norris. Bueno, les Spice Girls ara fan gràcia quan les veus.
Les Spice Girls... Jo no m'hi ficaria amb les Spice Girls.
Ara fan gràcia. A mi em fan gràcia ara.
No, que t'agafi aquella, et fotrà una patada, l'esportista.
Sí.
I ja veuràs tu.
Sí.
No, les Spice Girls... Aviam. Vist així amb perspectiva, amb la perspectiva que ens ofereix el temps...
Sí.
Eren cotrilles,
sí,
però és que en aquell moment ho van patar molt, la veritat, sí, és que sí.
Feien gràcia.
I són carismàtiques, jo crec.
Sí, feien gràcia, jo ho reconeixo. Sí. Per cert, diu, referent a la revista dels 90, com a adolescent que era i ple d'efervescència i que no hi havia internet, les millors eren el Vale, amb els seus relats picants, no ho recordo.
Jo tampoc.
I el català...
No, és el confondre amb el clima.
No, tampoc. Sí. Què és el clima? No. Ah, que tu tenies una llibreria, no?
Bueno,
una,
sí, jo sé per això, no, jo sé per això. Però no perquè l'ho comprés.
Bueno, que el tenies gratis, no calia comprar-lo.
És que no mirava, perquè no. El meu pare ho ficava a les
estanteries. Però el Vale era per adolescents,
el Vale, no? El Vale sí que el mirava, sí. Però jo no recordo que hi haguessin...
Però sí, no hi havia cartes a la directora, a mi em sembla, que deien...
Perquè no me'ls llegia,
jo era el divertit. Fotos, i... Me gusta Juan, ¿qué puede hacer para gustar? No? No era així?
Sí, no sé, no recordo, la veritat.
No, no sé, recordo, jo tampoc. Però, i el que tampoc recordo...
Avui en dia, els lectors del Vale... Podrien explicar als adults aquestes coses, eh?
Sí.
Perquè els joves d'avui en dia no necessiten demanar consultes, al revés, potser els grans han de consultar aquestes coses amb els joves. El món va així avui en dia.
Sí. I afegeix una cosa que jo tampoc conec, que és el catàleg del Benca, secció llançaria femenina.
Això tampoc no...
Pues un catàleg de llançaria femenina, no sé, el catàleg de Victoria's Secret a l'època, suposo. Però això es venia?
Jo en aquell moment...
La gent comprava tot abans, 90, eh?
que tenia potser 11 anys, jo no mirava catàlegs de llinceria femenina.
No, perquè mirava, estaven mirant campiones, no, no clar, és que eren, sí, molt tontos, clar, eren molt tontos.
Sí, sí. Era una altra època, avui en, sí, dia, amb aquesta edat, els nens ja ho saben, sí, tot.
Ara no, abans miraven bola de drac, campeones,
sí,
i ja està.
I, sí, para de comptar. Sí.
I Chicho Terremoto.
No, sí. No, veig que tu eres més d'Antena 3, jo era
no,
de TV3.
Jo, no, jo mirava...
Chicho Terremoto, en Chicho Terremoto no el feien, sí, a TV3.
No, feien Antena 3, però feien els diumenges al matí, que a TV3 no feien dibuixos.
Ah, feien el Club Megatrix.
Sí, era molt cutre, allò. Sí. A mi m'agradava, sí, el Chicho Terremoto. I tampoc gaire perquè em cansava, perquè era en Chin-chan, però més marrano encara.
Ja, no sé, jo no l'he,
sí,
vist mai.
Sí, bueno, tá, és que jo jugava a bàsquet, diuen que jugava a bàsquet, doncs...
Pues, havies de mirar Chicho Terremoto.
Sí, no? Perquè fa gràcia. Okay. Bueno. Ah. Vale, seguim. L'Anabel Fernández també diu que ens ha votat, i per cert, per si algú que no ho ha fet, ens heu de votar els Premis Evox, teniu fins al 15 de novembre, i si no sabeu com fer-ho, doncs aneu a l'enllaç de la descripció del podcast, si l'esteu escoltant des d'Evox, i ens voteu, i ja està. I si ens escolteu des d'un altre lloc, doncs aneu a les nostres xarxes, busqueu l'enllaç, i ens voteu, i ja està, i per Catalunya. No?
Sí, per una altra cosa no.
No, no, és per, això és per Catalunya i per català.
Sí.
I després la Creu de Sant Jordi. Vale, i seguim. Encara estem amb el
tot
tema...
Tot arribarà, eh?
Sí, ja esperem, arribarà. Que sí, esperem que sí. Tema 90. Seguim amb el tema 90, eh? Cristina Roda diu... El que més odiava dels 90 són els talls de cabell que vaig patir. Bé, de fet, només un. El de forma de bolet.
Tots l'hem patit.
Això sí que és cert. Que als 90 sí que hi havia allò com... Te'n recordes la nena aquella de l'Arare? La que anava amb el tricicle? Doctor Slum? La noia aquella que portava, sí, el cap, sí, de xampos allò. Aquell pentinat.
Sí, 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 sí.
Diu... Sobre la roba trobo molt més espantosa la dels 2000. Bon programa, he après molt. I diu, postdata...
A mi ara no l'ubico, eh?
Clar, era, que jo tampoc, però eren els pantalons aquells de pot, allà de pata ampla, no? I baixos.
Sí, amb les cordes aquelles, sí, no?
I, els no? I allò, els leggings aquells, que les noies portaven leggings amb calentadors, sí, rotllo...
I es va ficar de moda una estètica que li deien l'estètica ciber, no?
Ah, també, també.
Piercings, ai, aquells fosforitos, també, que, ai, brillaven, sí, amb, sí, la discoteca. Sí,
sí. És veritat.
Uf, els 2000 van ser molt durs, també.
Van ser molt complicats.
Ja tremolo per quan tornin, eh? Sí, ja
van ser molt complicats, els 2000, és veritat. Sí, és veritat. Sí. Matrix, la roba Matrix. Sí. Te'n recordes? Que les cabardines aquelles llargues.
Sí, sí, sí.
Jo me'n recordo que anava a la universitat i s'ha de dir que a la universitat jo anava amb un grup de gent, saps això? Que els tontos sempre ajuntem, no? O sigui, et, sí, trobes i ja t'ajuntes amb els que són com tu. I estàvem allà a la universitat i...
Bueno, perquè hi havia els heavies, sí, els quillos...
Però això estem parlant, estem parlant de la universitat, que en teoria vas allà, gent sèria, bueno, eh?
Sí, però no, clar, igualment... Hi ha tot igualment, un col·lectiu que ja no hi és.
Jo el primer dia ja em vaig juntar amb els que no estaven bé, diguem. I hi havia un noi que ens... Pobre, si ens enreia, ell no ho sabia, eh? Però que el tio anava vestit de rotllo Matrix, anava tot de negre, amb una gabardina llarga, i anava de ver el flipau del Neo aquest, saps? I, però és que, a la perspectiva, és que era molt cutre, allò de Matrix. La pel·li està molt bé, però l'estètica, hòstia...
És que hi ha estètiques més cutres, eh? Recordem també, sí, els 90s, 2000s, les Alfa,
bueno,
Indústries...
Allò de Quillo.
Sí, ja, però és que també allò hi era, eh?
Bueno, que te les ficaves, te les ficaves del revés, que era taronja, perquè quan volies bulla, saps?
Ah, no, no,
sí,
no,
les bombes, no, no, per un costat eren taronges.
Ah, sí?
Te les ficaves al revés, això
a això era com un codi de...
Era un codi, vol dir que volies bulla, que volies...
Ah, no sabia. Que
volies barallar-te amb algú.
És que...
Això va, diuen.
Va.
Que la, sí, normal, sí, aquesta gent també es barallaven, no?
Sí, 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 per això. Veritat. Si poder se la ficaven al revés ja de per si, perquè no... Sí. No,
no els donava, no, per si. No sé, si veu portar bombes, escriviu-nos. I si buscàveu bulla, també.
I com us ha tractat la vida? També escriu, com ens ha tractat la vida?
No, que bé,
què ha passat al pas dels anys? Com
sortir,
veieu això?
Pot sortir de ser quillo.
Sí, sí.
Per cert, la Cristina Roda diu, postdata, no us baralleu pels bombons, que no vull causar una esquerda que acabi trencant el programa.
No pateixi, que no hi ha baralla de cap tipus. Els bombons, sí, estan perfectament ben, sí, custodiats, sí, al meu estómac. Sí, sí. Tots.
Però seguim. En Manel Rodríguez del Mas diu, els cardats i xandalls són més dels 80 que dels 90. Això és el que deia jo. Potser es solapa als començaments dels 90. I aquesta època, diu, els
això
90...
Això podria ser.
Clar, o sigui, cap a finals dels, o sigui, cap a principis dels 90, 92, 93, 94, potser sí que va coincidir. Però que el 95, 96, 97, no ho crec. Però sí que diu que això, que els 90 musicalment van ser molt tops, que hi havia el grunge, el noise, la irrupció dels grups independents, que va ser revolucionària, i diu, de fet, molts d'aquells grups de mitjans de finals dels 90 marginals, i molts de ninxo, o sigui, molts grups, diguem, alternatius, ara són clàssics. Diu, és la meva visió del tema, potser no és la general, però sí la que jo vaig viure. I és cert, o sigui, grups que abans eren molt independents es van tornar molt famosos. Per exemple, jo sé, a l'Estat espanyol va fer la fama de la música alternativa, per exemple, els Dover, els Los Planetas, Australian Blonde, grups així, que ho van patar moltíssim. I eren grups, diguem, que uns anys abans eren grups que als seus concerts anaven 10 persones. Per tant, sí, diguem que és una època bastant bé. Un anònim ens diu Viva Cuba i Viva el Che. Ja n'haurà que algú parles del tema, també.
Sí, sí, no? Clar, perquè és d'això del que van tractar,
sí, eh? Sí, sí, però no dels 90.
Que també van tractar-ho, però no. També. No era un programa dels 90 on parlàvem del Che. Era un programa del Che on parlàvem dels 90. Sí. I no era aquest programa, a més a més. Sí. Era l'anterior.
Exacte, però bueno. Que s'ha dit que el Che, als 90 el Che, la figura del Che també, diguem, va reaparèixer, sobretot a finals, no? Que va començar la música aquesta, el mestissatge i tal, no? Uh-huh. La música aquesta més, saps? Mano sí. Negra, Manu Chao en solitari i tal, no?
Sí.
Per tant, bueno, potser tot encaixa. Anem amb els llibres, si et sembla, per tal cultural. Val. Comencem amb un... Aquí tots són en anglès, els llibres, perquè aquest senyor, diguem, no ha sortit d'Austràlia. Perquè, tot i que hagi anat a Anglaterra de tant en tant, no ha sortit d'Austràlia. Comencem amb els llibres amb The Killer Next Door, un llibre escrit per una senyora que es diu Lindsay Simpson i una altra que es diu Sandra Harvey. Bàsicament, és un llibre que analitza l'evolució del personatge, un home que és capaç de dur a terme una violència extrema i fer-ho com una cosa habitual en el seu dia a dia, i mentre està matant iaies així de manera lo loco, fa vida normal i els seus familiars, la seva gent més propera, no s'enteren de res. I aconsegueix amagar-ho a la seva família. I per escriure aquest llibre, les autores es van basar sobretot en contactes amb la policia, entrevistes als seus familiars, tant a Austràlia com al Regne Unit, i el que aconsegueixen fer és una reconstrucció de la seva vida, diguem, des de que és una persona que en principi no semblava que matés a ningú, fins a ser un assassí, podem dir-li en sèrie, perquè arriba a matar 6 persones. Un altre llibre és Garden of Devil, The Grain Killer, Reign of Terror. Un llibre que narra la recerca desesperada d'un grup d'èlit de la policia que persegueix el senyor John Wayne Glover, un home que tothom es pensava que era un home normal, però que en veritat era un senyor que es dedicava a assassinar dones grans als suburbis de la costa nord de la ciutat de Sydney. El llibre bàsicament explica la vida real d'aquest senyor, profundament malvat, que es va passar, diguem, gran part de la seva vida intentant amagar aquesta cara dolenta que en tenia, mentre... intentava ser un home respectable, però en realitat el que era un monstre que l'únic que volia fer era matar. I el tercer llibre és The Grainy Killer, The History of John Glover, que explica, doncs, bàsicament el mateix, que la història d'aquest assassí de iaies de Sydney, fent un recorregut des de la seva infància a Anglaterra fins als seus crims a Austràlia, analitzada a través d'entrevistes amb el seu germà, antigues parelles i veïns que aquest senyor havia tingut. I anem per les pel·lis, perquè s'ha de dir, d'aquest senyor ja abans no hi ha pel·lícules, però sí que hi ha documentals que parlen sobre el tema.
Del John Wayne n'hi ha moltes, de pel·lícules.
Sí, però del John Wayne nostre no.
Va.
Clar, del John Wayne altre sí. Del John Wayne Pogo també.
Es podria haver colat aquí, com si...
Bueno, ja ho he explicat abans, La Diligència.
Sí, és veritat.
No?
Sí.
Ja i colat, l'hombre sí. Que mató a Liberty Balance, Sin Perdón és de Clint Eastwood, em sembla. Bueno, no sé, hi ha moltes.
Va. Però si hi ha documentals, doncs.
Si hi ha documentals, hi ha tres documentals, un programa, són programes documentals d'aquests que tracten diferents crims, diguem, i com crims, però en australià. Val? El primer es diu Investigation Australia, en un capítol titulat No More Grainies, The Grainy Killer, on bàsicament es dedica a parlar de la història d'aquest senyor. Un episodi de la segona temporada de la sèrie documental Forensic Investigations, que també es titula Grainy Killer, i un episodi també de la sèrie documental sobre la Cònica Negra, Under Investigation, que també parla, diguem, sobre els crims del senyor John Wayne Glover. Però t'he dit que no hi havia cap pel·lícula sobre el cas, oi que no?
Sí, ho has dit, i per això hem comentat el d'en John Wayne.
Clar, però... A tu no
que m'has enredat?
No, a tu no, no, però jo ho relacionaré amb una cosa televisiva catalana. A tu et sona un senyor que es deia el Matallalles?
Sí.
No el de Crims, eh?
El de la sèrie Nit i Dia.
Ah, exacte, sèrie Nit i Dia, sí. Hi havia un senyor, que era en Marc Martínez, l'actor, era en Marc Martínez, sí. Que era conegut com el Matallalles. Perquè va ser sí. Perquè Matallalles. Era una sèrie que era l'any 2016, que es va fer TV3.
I va acabar... Ui, no sé si fes spoiler, no. Però té molt a veure el Coriandre, eh?
Sí, exacte. Però no expliquem al final, està la plataforma de... Som3Cat, o no sé com es diu. Nit i Dia, mireu-la, una sèrie que està bé. Sembla que té dues temporades i un dels...
Sí, de fet va quedar com mig inconclusa a l'espera d'una tercera temporada que no...
No se supo.
Sí, però, bueno, queda conclusa, però donava com... deixava els protozoaretes una tercera
que
temporada.
Potser tornem,
que,
sí.
Fins on jo sé, no s'ha fet.
No.
Que s'afegeix a la... clar, hi ha diverses sèries de TV3 que deixaven la porta oberta a una altra temporada i no s'ha fet. Recordem Polseres Vermelles, també, que està per allà, que, en fi, no sabem què ha passat.
Sí, bueno.
Però bé. Bueno. Ja ho descobrirem algun dia.
Sí, sí. Doncs això, la sèrie TV3 Nit i Dia de l'any 2016, doncs hi ha un dels, diguem, un dels criminals, un dels antagonistes, que és el, és conegut com el Matallalles. O sigui que, bueno, alguna no té cap relació amb això, però bueno, un senyor que matava iaies, pues
està com bé com a data, donada.
Com a data, sí.
Doncs donada està.
I saps el que ja, tampoc hi ha sobre aquest senyor?
No.
Cançons.
No, ja.
Però no passa res. Per què? Perquè nosaltres què vam fer? Que estem revolucionant el món del podcast i vam dir que què faríem? Acabar amb un...
Del podcast i de la indústria emergent local, producte
també,
de proximitat.
També, clar. Lo fàcil és acabar amb una cançó relacionada amb el cas.
Això sí, però si no n'hi ha, no te'ls la podem inventar.
No, que hi hagi, això és lo fàcil, això és el que fan altres programes. Sí. Nosaltres hem dit, anem un pas més enllà, i el que fem és, fem una crida a l'audiència que ens enviïn grups en els quals toquen, o amb els seus amics toquen, i que no siguin coneguts, i nosaltres els hi farem promoció. Tampoc seran coneguts, però com a mínim, bueno, passarem una estona.
Fa gràcia.
Sí, fa gràcia.
Aquí, mira.
Exacte. Sí. I avui acabem el programa amb una petició de l'amiga Cristina Roda, que ens ho va enviar, i el grup s'ha ficat en contacte amb nosaltres, i avui acabarem escoltant un grup de Barcelona que fan rock and roll, que es diuen Supergatos.
Supergatos?
Supergatos.
M'encanta aquest nom.
M'encanta el nom, m'encanta el grup, i m'encanta l'estètica, he de dir-ho.
Vale? Sí, t'has fet fan de Supergatier. Ets un Supergatier.
Soc un Supergatier, sí. Aquest és un grup que neix a Barcelona a principis de l'any 2021. Està format per Arnau Arís al baix, Adrián Botam a la guitarra i a la veu, en Josep Mercadal també a la guitarra i a la veu, i l'Adrià Garcia a la bateria. I diguem que és una... És
no, un no en conec cap.
No, clar que no els coneixes perquè no són de Barcelona. I tu no.
Bueno, a veure, jo conec gent de Barcelona, eh?
Ja, però hi ha que viu 1,5 milió de persones a Barcelona, gràcies.
Sí. Doncs mira, aquests quatre no estan entre ja. 1,5 milió que conec.
Ja, bueno. Bàsicament és un grup, això, la seva idea era fer rock and roll clàssic, diguem-li vintage, amb una estètica del rock and roll típic de tota la vida, però diguem que barrejat amb sons nous. Tenen un defecte cantant en castellà, però diguem, no és un problema, perquè aquí són políglotes i oberts al món. I segons diuen ells, els seus concerts són un espectacle, prens de frescor, i els seus temes el que generen són molt bon rotllo i tenen moltes ganes de treballar i de fer cançons. Cançons, diguem, com de rock and roll clàssic. Val? Un grup que, si aneu al YouTube, tenen diferents singles, diferents videoclips, i tenen això, la imatge de clàssica del rock and roll dels anys 70, principis dels 80, no? Així glamurós i tal. Per tant, és un grup que mola molt la seva música, mola molt la seva estètica. Si voleu més info de la banda, només heu d'anar a la seva web, que és supergatos.es, o al seu Instagram, que és supergatos@supergatos_, i també el mateix al YouTube i a l'Spotify. I acabarem el programa escoltant la cançó que ells ens han dit que fiquem, que és el seu primer single, tot i que si aneu a YouTube podeu escoltar dues cançons més, i aquesta en concret es diu Fiel Companyera. Molt xula la cançó, eh? M'agrada molt. I això, si voleu... Això,
que evidentment parla de la sogra d'en John Wayne.
Ah,
Robert,
exacte.
No?
Podia ser.
Fiel Companyera de Piso. Que...
Tranquil·lament.
Ah, per això la posem aquesta cançó, no?
Ah, exacte. No, però bàsicament és un grup molt xulo, escolteu-lo. I bueno, res més. I si teniu grups així, o toqueu en un grup, o teniu una mica toquen un grup i voleu que soni, doncs ens envieu 4 dados del grup i la ficarem aquí. I per l'entrada.
Magnífic, doncs. Magnífic. Sí. Va. Doncs bé, amb Supergatos acabarem avui. Recordin que ens poden seguir les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, iVoox, totes les que hi hagin, allà ens trobaran, @lanimesfosca. I allà ens poden deixar els seus comentaris, suggerències, en fi, tot el que vostès vulguin, i estar al tanto de les novetats del programa. I recordin també que es poden fer Patreons del programa, i a través de la plataforma Patreon o a través de iVoox Premium, mitjançant el qual, amb una petita aportació econòmica, doncs nosaltres serem molt feliços, ajuda a millorar el programa i a valorar la nostra feina, que sempre s'agraeix, i en agraïment, ja ho saben, els mecenes tenen contingut exclusiu cada setmana. Doncs res més per avui. Adeu, Joan.
Adeu, Sergi.
Adeu, Xavi.
Ens veiem.
I recordin que ens poden votar per guanyar el Premi iVox, un programa en català que guanyi el Premi iVox, que sempre dona molta trempera. I també recordin que els divendres, a partir de les 3 de la tarda, a les nostres plataformes, a iVox, Apple Podcast i Spotify, ja tenen disponible el programa. I recordin que els dissabtes de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Vilafant, i els dimecres de 12 a 1 de la matinada, a Ona Digital, i sempre que vostès ho vulguin a les nostres xarxes socials, és La nit més fosca.
La nit més fosca, un viatge per la crònica negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.